Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Ja respirant a gran eliminatòria europea, perquè el Barça United és una gran eliminatòria europea. No és Champions, ja ho sé, però per l'entitat dels dos equips i per l'estat de forma en el que arriben a l'eliminatòria, diria que és més atractiva que bona part de les eliminatòries dels vuitens de final de la Champions. El Barça, que ha demostrat les darreres setmanes que el nivell al que està li dona de sobre per moure's pel territori local. Ara el que està per veure és quin nivell dona Europa davant un rival que imprimirà a l'eliminatòria un grau d'intensitat i de velocitat al joc molt alt, nivell Premier, i veurem si el Barça està a l'alçada. Podem tenir la sensació de que sí, però a partir de demà ho començarem a comprovar. El Barça, que s'ha entrenat aquest matí, són baixa, com sabeu, pel partit d'anada de demà Dembélé i Busquets. De seguida escoltarem a Xavi. Els anglesos arriben aquesta tarda a la ciutat amb força baixes, entre les que destaquen les dels davanters Martial i Antoni per lesió i la del defensa Lisandro Martínez sancionat. Prèvia marcada per la informació dels companys del Quet i Jugues, de Ser Catalunya. El Barça hauria pagat entre 2016 i 2018 1,4 milions d'euros a una empresa del que aleshores era vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Enríquez Negreira. Pagament que, pel que sembla, es va iniciar durant la presidència de Joan Gaspar i que no es va tallar fins al 2018. En un comunicat, el Barça admet la contractació d'un consultor extern per, entre d'altres coses, assessorar en matèria arbitral, com es fa habitualment en l'àmbit professional. I diu també el Barça en aquest comunicat que emprendrà accions legals contra qui malmeti la imatge del club amb insinuacions contràries a la reputació de l'entitat. Després ampliem i ho comentem. A la Champions, el Bayern va sortir victoriós del Parc dels Prínceps, es va imposar per 0-1 al PSG amb gol de Coman. Mbappé va sortir a la segona part, va estar a punt de capgirar el marcador, però al final els alemanys s'emporten un bon marcador pel partit de tornada, encara que l'eliminatòria continua oberta. També ahir, Milan 1, Tottenham 0. Avui tenim, a partir de les 9, Borussia Dortmund-Chelsea i Bruges-Benfica. A la Lliga, el Real Madrid recupera avui partit pendent contra l'Elx, el Cué de primera, la cita a les 9 de la nit. I tenim també partides a la Premier. S'enfronten a partir de 2:15 l'Arsenal i el Manchester City. L'Arsenal líder amb 3 punts d'avantatge sobre el City, que té un partit més. Així que avui teniu on triar, o Lliga, o Champions, o Premier. És un dimecres amb bons partits de futbol. A l'Espanyol, Cabrera sancionat amb un partit per l'expulsió davant la Reial Societat. Es perd, per tant, el partit de diumenge al camp de l'Elx. I en bàsquet, demà arrenca a Badalona la Copa del Rei. Avui estarem a l'Olímpic de Badalona amb el tècnic de la penya, Carles Durant. Divendres, el Joventut debuta la competició contra el Baskonia. Comentarem avui la jugada amb el Tomàs Guasqui i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: com veieu l'eliminatòria contra el United? Creieu que és favorit el Barça al 38%, lleugera majoria? Veieu favorit el United al 26%? La veieu al 50%, al 36%? En clau espanyol, us preguntem si ha de ser un ultimàtum per Diego Martínez al partit contra l'Elx. Creieu que sí al 38%, que no al 62%. I en clau Girona, us preguntem si signeu 4 punts de 9 contra Almeria, Athletic Club i Getafe en els propers partits. Sí que us signeu al 60%, no al 40%. Jorge Martínez està al control de so, Silvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico Orujo.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui dimecres, que és un dimecres mogut i amb molta informació. Començarem abordant les novetats prèvies a la gran eliminatòria d'Europa League que tenim demà a l'estadi del Camp Nou entre el Barça i el Manchester United. Amb totes les novetats al Barça, l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
És veritat que és eliminatòria d'Europa League, però fa olor una mica d'eliminatòria de Champions, no? O què?
Sí, perquè Xavi ho deia, és espectacular aquesta eliminatòria, tant el Barça com el United arriben els dos en el millor moment de la temporada. Ten Hag li ha canviat la cara al rival, és un equip tècnicament molt fort, també té una línia defensiva molt sòlida, com el Barça, i evidentment, més que un partit d'Europa League, sembla un partit de la Lliga de Campions, de la primera gran competició europea.
Dona'ns primer les novetats de la llista de convocats, que no hi ha cap secret. Hi havia dos baixes, Busquets i Dembélé, i són baixa i poca cosa més, no?
No es recuperen, continuen a la infermeria. La novetat entre els 22 convocats és Marc Casado, i en principi, tot i que Xavi mai vol avançar l'11 que traurà demà, jo crec que mantindrà a Rafinha en lloc de Dembélé, ja que sigui com a quart migcampista.
Molt bé. Anem amb el més destacat de la roda de premsa de Xavi. Com veu ell l'eliminatòria d'entrada d'aquest partit d'anada contra el United, d'alt nivell?
Admet que li continua fent ràbia no sentir l'himne de la Champions amb el Camp Nou, canviaria coses, però ara ja no es pot tornar enrere i toca demostrar que poden competir a Europa. És l'Europa League, sí, però la de demà, aquesta eliminatòria contra el United, és espectacular, i té clar Xavi que el ritme i la intensitat són els que marcaran el partit tant a l'anada com a la tornada.
Bé, dir això és injust, perquè al final estem a l'Europa League i ni uns ni els altres ens hem guanyat estar a la Champions, no? Però bé, jo crec que estan en un moment extraordinari de forma, de joc, de confiança, de resultats, i han anat creixent. Si els veus a principi temporada i els veus als últims partits ara, doncs hi ha un Manchester molt fort. Que bé, d'alguna manera ja tocava veure un Manchester United així, no? No es pot dir que és una eliminatòria de Champions, perquè els dos estem a l'Europa League, però el nivell és altíssim, no? És un nivell europeu molt alt dels dos equips.
També se li ha preguntat a Xavi per si hi ha un favorit en aquesta eliminatòria. Ell no ho té gens clar, fins al punt que creu que tot es decidirà, que tot es jugarà a la tornada, dijous que ve, el dia 23 de febrer, a Manchester.
Salvo sorpresa para mí mañana, yo creo que se decidirá mucho en Old Trafford, ¿no? Yo creo que, no sé, de alguna manera visualizo partidos muy igualados, marcador ajustado, y al final son dos partidos, ¿no? Y hay que prever eso también. Es una eliminatoria, mañana se decidirán pocas cosas, imagino, y quedará la vuelta, ¿no? Bien, no pienso en que somos favoritos, ni el Manchester tampoco. Yo creo que hay equipos muy buenos en esta competición, que me parece una competición muy dura, muy difícil de conseguirla.
Sí, sobre això del favoritisme, és curiós com ha anat evolucionant la història. Quan es va fer el sorteig, els dos estaven igualats però per sota, després el United va créixer i es va posar en forma, ara el Barça sembla que l'ha igualat, i és veritat que tenim tots la sensació de que estem davant d'una eliminatòria que serà al final molt, molt igualada. I també s'ha parlat, o li heu preguntat a Xavi i Helena, per aquest debat que ha sorgit els últims dies. Clar, com el Barça guanya molts partits per 1-0, com està defensant sòlid, com encaixa pocs gols, l'altre dia va fer un exercici defensiu brutal a la segona part del partit contra el Villarreal. Ara hi ha gent que diu que el Barça és un equip defensiu.
És que fins i tot a Madrid el comencen a comparar aquest Barça de Xavi amb el del Cholo Simeone.
Sí, sí.
I, és clar, avui se li ha traslladat al tècnic del Barça en sala de premsa. Està el cas, Xavi, de tots aquests debats que sorgeixen, però no es vol desgastar, i ara ho entendràs, amb la resposta entrant en polèmiques i debats que ell considera que són estèrils, que no tenen fonaments. Per això li treu importància per remarcar el que realment a ell li interessa com a entrenador, que és intern, i és el que percep a dins del club, a dins del vestidor i entre els culers.
¿Pero a quién me dirijo? Es que no lo entiendo. pues bueno, yo soy de parte de los otros. Sin nada más. No tengo que convencer a nadie, tengo que convencer a mis futbolistas de una idea, de un modelo de juego que creo que lo están plasmando muy bien en el campo, últimamente sobre todo, nos ha costado porque era un cambio de modelo de juego, insisto, era un cambio de modelo de juego, por lo tanto tengo una tranquilidad absoluta y los que no están convencidos, pues me sabe mal, pero esta es la idea. Convencidos dentro lo estamos.
Está bé.
Sí, doncs estan convençuts i això és l'important per Xavi Hernández.
Això, Xavi. I també ha parlat abans Rafinha, Elena, que en absència de Dembélé s'ha convertit en peça clau, en futbolista important.
És el millor moment, el seu millor moment des de que va arribar al club aquest estiu, ho ha dit el propi Rafinha. Amb la baixa de Dembélé s'ha convertit en titular indiscutible i està aprofitant l'oportunitat. De fet, en els tres últims partits ha marcat 2 gols. La clau és la importància que li està donant l'entrenador, la confiança que té Xavi en ell i sobretot el clic que ha fet a nivell mental.
Bueno, creo que un poco del nivel mental, porque a nivel físico yo siempre estuve muy bien. A nivel mental creo que estoy un poco mejor. Normal tener algunas dudas cuando llega en el nuevo club, y entonces es normal, pero me veo mejor do que cuando empecé y espero seguir así.
I també ha parlat de un futbolista com és Ansu Fati, a qui Rafinha li ha guanyat la partida en aquest moment de baixa de Dembélé. Així veu Rafinha el 10 del Barça.
Es normal un jugador estar un poco más debajo porque no está jugando, pero Ansu Fati tiene una calidad mucho alta y vosotros conocéis mejor que yo. Entonces es normal, si no está jugando está un poco más para abajo, pero tiene mucha calidad y todos estamos intentando a poner más arriba para tener más confianza.
Xavi també ha parlat abans de que no poden cometre l'error de veure un camp nou ple amb anglesos. Des del club ens deien que demà hi haurà 4.255 seguidors del Manchester United amb entrada.
I molts més del Barça, 90.000, no? Perquè estarà pràcticament ple el camp, no, Elena?
Sí, sí, tot i l'hora, que a 6:45 molta gent acaba de treballar, des del Barça esperen un camp nou ple fins a la bandera per veure aquesta eliminatòria espectacular contra el Manchester United. Ja sabeu que els socis poden anar a l'estadi a partir de les 5:15, obriran les portes, per tant doncs s'espera que s'ompli el Camp Nou per veure aquesta eliminatòria, que seria una eliminatòria que afirmaria la Champions League.
Bona nit de futbol ens espera demà, o bona tarda, millor dit, comptis. Sí. Gràcies, que vagi bé.
Adéu, una abraçada.
I 18 minuts de la tarda. Ja sabem com arriba el Barça a la cita. Ara volem saber, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com arriba el United, que els anglesos aterren a Barcelona aquesta tarda, no?
Aterren a les 6, encara que ens diuen que arribaran amb uns minutets de retard, però cap a les 6 de la tarda aterraran a l'aeroport del Prat, procedent de Manchester. Arriben amb nombroses baixes al Camp Nou, fins a 7, 2 sancionats. Lisandro Martínez, defensa titular, no estarà per sanció, va veure la tercera targeta groga a l'últim partit de fase de grups de l'Europa League contra la Real Societat. I també està sancionat Marcel Sabitzer, el migcampista que va arribar cedit a l'hivern, procedent del Bayern, on havia estat sancionat en el partit contra l'Inter. Té, a més, 5 lesionats, 2 greus, Christian Eriksen, que té un problema greu al turmell i no tornarà a jugar fins a l'abril, així que es perd tota l'eliminatòria, i Van de Beek, que no tornarà a jugar el que resta de temporada per una rotura de lligament creuat anterior al genoll dret. Després hi ha 3 lesionats que no han entrenat aquest matí i que, consultant la web del club del Manchester United, expliquen que gairebé segur no estaran, però que hem d'estar pendents de si viatgen finalment o no, que són Anthony Martial, el davanter té molèsties a la cadera i va recaure fa un parell de setmanes, veurem. Si arriba McTominay, el migcampista, que segueix sense jugar des del gener per molèsties a la cama, i Anthony, l'extrem, que s'ha perdut els últims partits per una lesió a la cama, i que veurem si també puja aquest avió. Sí, estaran 2 vells coneguts pels culers, Varane i Casemiro, que van jugar al Real Madrid. Casemiro, que té sanció a la Premier League, però evidentment no la compleix en aquest partit d'Europa League. I del planning, com dèiem, aterren a les 6. A 6:45 està previst que comenci aquesta roda de premsa de Ten Hag, que si arriben més tard s'anirà posposant uns minutets, amb un jugador del Manchester United a la sala de premsa Ricard Maixens del Camp Nou, i s'esperen per demà 4.255 anglesos a les zona visitant. són els anglesos que té controlats el club. Després potser poden venir més per fora, però ja no estarien a l'estadi. Recordeu que no poden portar simbologia del Manchester United fora d'aquesta zona visita.
Perfecte, així arriba el United. De totes les baixes que has donat, per mi la que em sembla més important és la de Lisandro Martínez, segurament un futbolista capital a la defensa del United. Són les notícies prèvies, esportivament parlant, aquest Barça-United de demà. Ara hem de posar la sintonia a tribunals. Que la prèvia, Víctor, també ve marcada per aquesta informació que han donat aquest matí els companys del Que t'hi jugues de la cadena SER, de SER Catalunya. El gran titular seria que el Barça li va pagar a una empresa del vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Enríquez Negreira, entre els anys 2016 i 2018, 1,4 milions d'euros. Però és que els pagaments sembla que venien ja des de l'època de Joan Gaspar i es van tallar el 2018. Pagaments, entre d'altres coses, per assessorament en temes arbitrals.
Sí, aquesta informació el que explica és que la Fiscalia està investigant l'empresa Desnil 95, que és propietat del col·legiat Enríquez Negreira. Una inspecció d'Hisenda ha trobat irregularitats en la tributació del 2016 al 2018, on precisament el Futbol Club Barcelona va pagar el que deies, 1,4 milions d'euros durant els 3 anys a Negreira, que llavors era el vicepresident del Comitè d'àrbits. Aquests pagaments es fraccionen en 532.000 euros al 2016, 541.000 euros al 2017 i 318.000 euros al 2018. Es produeixen durant el mandat de Josep Maria Bartomeu, però aquests pagaments, com també explicava Joan, es remunten al 2000, ja amb Joan Gaspar com a president del Barça, en els primers 3 anys del segle, i el Futbol Club Barcelona també va pagar a l'empresa de Negreira, segons aquesta informació, després del mandat de Joan Laporta, en el primer mandat de Joan Laporta. Negreira ha assegurat davant d'Hisenda que...
I la Gaspar, de Laporta, de Rossell i de Bartomeu.
I de Bartomeu. Sí. Fins ara, fins al 2018, que és quan ja detecten que ja no hi ha cap pagament més. Negreira ha assegurat davant d'Hisenda que la seva feina es basava en assessorar verbalment al Barça en qüestions com el comportament dels jugadors davant de cada àrbit, explicant quin era el perfil de cada àrbit, quins són les seves particularitats, si podien parlar o no amb l'àrbit i quines eren les filies i fòbies de cada col·legiat.
Com ha reaccionat el Barça a aquesta informació?
Doncs ni mitja hora ha trigat en respondre al Futbol Club Barcelona. En un comunicat de 5 punts reconeix que existeixen aquests informes després de contractar un consultor tècnic expert que s'encarregava de subministrar vídeos i informes de jugadors de categories inferiors de tot Espanya per a la secretaria tècnica del club, i a més també es van ampliar aquests serveis per rebre informes d'àrbits professionals i poder fer-li arribar la informació al cos tècnic i a l'entrenador perquè la tinguessin abans de cada partit. El president del Barça, Joan Laporta, s'ha pronunciat als mitjans oficials del club i té clar per què surt ara aquesta informació.
La veritat és que sobta i no és casualitat que surti ara. I per part del Futbol Club Barcelona, el que sí que vull comunicar és qualsevol interpretació capciosa, tendenciosa i que insinuï coses que no són, doncs rebrà la resposta proporcional i adequada del club. I per tant ens reservem totes les accions que calguin per defensar la honorabilitat i els interessos del Futbol Club Barcelona. I dir molt clar, culers, no és casualitat de que surti ara aquesta informació o informacions d'aquest tipus en aquests moments que el Barça va bé. No és casualitat.
Remarca això Joan Laporta i diuen que ara mateix ja no tenen ningú de manera externa treballant en això, sinó que és una persona interna del club que està a l'àrea esportiva. Per cert, precisament ara mateix s'ha pronunciat el Comitè Tècnic d'Àrbits, ha fet un comunicat a través de la Real Federació Espanyola de Futbol i diuen que deixen clar que el senyor Enríquez Negreira no forma parte de ninguna estructura federativa desde el cambio de gobierno llevado a cabo en las elecciones del 2018. El Comité Técnico de Árbitros lamenta estos comportamientos que pueden ser susceptibles de atentar contra la ética del estamento. Ningún árbitro en activo o miembro de órganos del CTA puede desarrollar labor alguna que sea susceptible de entrar en conflictos de intereses y, diuen, acaben el comunicat, que es posen en mans de la justícia per qualsevol necessitat.
Clar, és que si vols assessorament sobre el tema arbitral, doncs perfecte, magnífic, però evidentment no pots o no hauries de buscar-lo, em sembla que és de calaix, amb algú que forma part o que formava part del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Després ho comentarem al debat amb el Jacinto Vicente i el Tomàs Guasch. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Avui hi ha Lliga, juga el Real Madrid, partit pendent contra l'Elx, la cita al Santiago Bernabéu a partir de les 9 de la nit. Busquem les novetats d'aquest partit amb Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, toca actualizarse y todo lo que no sea que el Real Madrid se ponga 8 otra vez sería una enorme sorpresa, ¿no?
Desde luego, el objetivo es conseguir los 3 puntos, volverse a colocar a 8, que es una distancia notable con respecto al Barça, y nadie piensa que esta noche se pueda tropezar. Tiene 5 bajas Ancelotti, recordemos, Vinicius, que está sancionado, Kroos, que sufre un proceso vírico, una gastroenteritis, está fuera de la lista, Courtois, se espera que reaparezca el fin de semana en Pamplona, Mendy y Hazard están fuera de combate, y bueno, pues alguna rotación en el 11 va a haber. Probablemente no haya una buena entrada esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu, es entre semana, es el Elche, ha vuelto la Champions, así que no se va a llenar el Coliseo madridista y va a pitar el partido, recordemos, de Burgos Bengochea.
¿Ese le gusta al Madrid o no? Que está Melchor Ruiz siempre pendiente de esas cosas.
Creo que no es de los preferidos.
No es de los preferidos,
¿eh? No, o incluso creo que es uno de los menos preferidos, pero no tengo actualizada la agenda.
Bueno, hoy que estábamos hablando aquí también de arbitrajes, pues tocaba tocar el tema también. Oye, pues nada, dame un posible 11 para el partido esta noche, Miguel Ángel.
Bueno, más o menos con alguna duda, yo creo que va a volver Militao. Ayer confirmó Ancelotti que Rodrigo va a hacer de Vinicius, así que sería algo así como Lunin en portería, Carvajal y Nacho, pareja de centrales, Militao y Alaba en el eje defensivo. En el centro del campo podrían jugar Tchouaméni, Camavinga, que yo creo que va a dejar de jugar de lateral izquierdo, y Ceballos. Y arriba podrían jugar Asensio, Rodrigo y Benzema. Más o menos ese podría ser el equipo que esta noche intente ganar a Elche.
Perfecto. El calendario es hoy Elche, el sábado Pamplona, ¿no?
Y a partir de aquí ya vienen curvas. Sábado Pamplona, próximo martes 21 de febrero visita Anfield, sí, para jugar la ida de octavos contra el Liverpool. Sábado de la siguiente, de la próxima semana, Liga en casa, derbi contra Atlético. Luego viene el Barça, ida de semifinales de Copa, visita al campo del Betis, semana libre después, creo que la primera del año para el Real Madrid, que jugará el sábado ante el Español, y luego cerrará este periplo recibiendo al Liverpool el 15 de marzo en el Bernabéu. Así que 8 partidos bastante complicados después de este Real Madrid-Elche.
Perfecto, a ver cómo lo saca. Miguel Ángel, gracias,
Un abrazo, hasta luego.
Estem també immersos en aquesta ronda ja de partits d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Hola, Gil, bona tarda.
Tu pregunta-li a Melchor per els expedients dels àrbitres. No a Miguelito, a Melchor.
No, ja, que el tema és de Melchor, i sempre diu que al Madrid no li agrada cap. Sempre...
Bueno. La Champions,
I comencem amb la victòria del Bayern d'ahir al camp del PSG, que va ser un bon partit de futbol,
Sí, i la maledicció, dels vuitens, que torna a planar sobre el parc dels prínceps després del PSG 0, Bayern 1, en un partit amb punts curiosos, La maledicció de l'ex, gol de Koeman, i la col·laboració de Donnarumma en el gol i la jugada que va decidir el partit, un Donnarumma que es va empassar aquest xut de Koeman, però que va fer aturades de mèrit amb un Bayern que en la suma dels 90 minuts va perdonar. El PSG es va quedar sense pilota i amb Neymar i Messi no hi havia prou. Mbappé estava a la banqueta, Mbappé va sortir l'última mitja hora
i quasi li dona la volta,
i gairebé fa de cid campeador, perquè va revolucionar el partit, va arribar a fer 2 gols, no van pujar el marcador per fores de joc, un d'ells milimètric, sí, després de bones accions de Nuno Mendes. Amb tot, el PSG no està mort, ho recorda Sergio Ramos.
Nos ha cogido también, ¿no?, un poco de mala suerte con bajas importantes, ¿no?, después la baja de Hakimi, que también aporta pues mucha profundidad también por banda, Kylian, que acababa de salir recién de una lesión. Al final la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Es un resultado muy negativo, muy malo, pero no se acaba el mundo. Al final el gol en contra pues se terminó, y eso al final pues con este resultado pues nos beneficia, ¿no? De ir allí solo tenemos que hacer un gol para empatar la eliminatoria, por lo tanto vamos a ir pues a jugarle de tú a tú, a intentar hacer un gran partido allí en Alemania.
Es un petit embolic amb el tema del valor doble en camp contrari,
Un petit embolic, sí, amb Sergio Ramos pel mig tot és possible, però aviam, té raó, l'avantatge del PSG ara és que el plan A i el plan B és el mateix: sortir allà a marcar i a guanyar el partit. A l'altre partit del dia, Milan 1, Tottenham 0, gol matiner de Brahim Díaz i poca cosa més a la primera part. A la segona, els intents dels de Conte per equilibrar un match que va saber tancar el conjunt italià al tram final, donant per bo aquest avantatge mínim en un encontre on l'MVP possiblement va ser Kjær, que és l'home que va assecar a Harry Kane.
Avui tenim dos partits més.
Sí, senyor, Borussia-Chelsea, el Signal Iduna, l'equip de Bellingham que, a més, recupera a Sebastian Haller, aquest davanter que ha patit un càncer. S'enfronta al nou ric del futbol europeu. 300 milions s'han deixat al mercat d'hivern a Stamford Bridge, però detall d'interès: de tot el que ha fitxat el Chelsea per a la Champions, només ha pogut inscriure a tres futbolistes. Clar, Joao Félix, Mudrik i Enzo Fernández, que no és precisament poc i que qualsevol club el signaria com a reforç d'hivern. Partit que, per cert, xiula Gil Manzano. L'altre maig, Bruges-Benfica. Partit de les absències, perquè ja no està Enzo Fernández al Benfica i no hi serà Ferran Jutglà al Bruges. Els belgues, que són d'aquells equips que han paït malament l'aturada mundialista amb canvi d'entrenador pel mig.
A veure com va la jornada d'avui a la Champions. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La febre que sembla que hi ha per estar demà al Camp Nou al partidàs Barça-Manchester United. La web del club s'anuncia últimes entrades disponibles pel Barça United, i Xavi també ha fet una crida a l'afició. Volen anar els abonats, els socis, els aficionats del Barça i qualsevol altra persona que estigui, per exemple, per aquí, per Barcelona, i compri una entrada. Navegues per la pàgina del Barça i acabes comprant l'entrada. Hi ha des de 129 euros a 284. Et demanen les teves dades per confirmar la compra que estàs demanant. Ignoro, sincerament, que si les teves dades són que et dius John Stapleton i el teu telèfon mòbil comenci per 0044, et vendran o no l'entrada, perquè suposen que ets seguidor del Manchester, quan potser no ets del United, o fins i tot ets del Barça, però et dius John i vius al Regne Unit. O una persona que es digui Martina Bosch i visqui a Salou. És del Barça, és del United, per tant, segueixo sense entendre que es posi a la web prohibida la compra per aficionats del Manchester United.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida el debat.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Pasamos la vida esperando estar bien. En Creu Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creublanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Uf, com sona, eh? Quina música. És una Harley, el mite, la llegenda. Si conduir una Harley és el teu somni, el millor finançament adaptat a les teves necessitats, ja sigui per una de nova o una de segona mà, el trobaràs a Espacio Harley Davidson Barcelona. Està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona, on a més tens taller i trobaràs roba i complements Harley Davidson. No deixis per demà el que puguis conduir avui. Espacio Harley Davidson Barcelona està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona. Consulta la pàgina web espaciohd.com. El debat quan passen 34 minuts de les 3 de la tarda amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs.
Ei, Joanet, molt bé.
Què tal? Molt bé, home, anar fent. I amb el Jacinto Vicente, abogado, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Todo bien, todo bien. Parlarem de futbol de seguida, eh? Que a més tenim l'eliminatòria que tenim demà per davant, aquest Barça United tan atractiu, avui parlar de futbol, però d'entrada us vull preguntar per aquesta informació del que t'hi jugues, Tomàs, que vincula el Barça i Enríquez Negreira. Què et sembla que tens a dir?
El abogado.
¿El abogado? ¿Vos que parle primer el abogado?
Pero por favor, el abogado...
Pasar el marrón. Venga.
Pasar el marrón.
Exacto. Yo tengo una idea muy clara, pero quiero ver al abogado si me ilustra.
Molt bé, doncs re, abogado. Adelante, abogado.
Bueno, yo ya sabéis que me tocó llevar, bueno, hace unos cuantos años un tema relacionado con el mundo del arbitraje, con lo cual algo de este mundo pues conozco. Bien, vamos a ver. Lo primero aquí es, vamos a limitar un poquito intentar ser estrictos porque es fundamental. O sea, lo primero es que esto viene de un informe de los Mossos. O sea, no es un rumor, no es una noticia que venga de algún lado, no es un informe que hacen los Mossos, que pasan al juzgado número 3 de Barcelona en relación a lo que se ha conocido como Barça Gate, y en concreto posibles pagos del Barça a empresas, pagos que según los investigadores, en este caso los Mossos, puedan resultarles, a ellos al menos, extraños. Es decir, el primer punto que aquí hay que pueda interpretarse como que realmente esto puede ser o no ser extraño es los propios Mossos. Una vez que los Mossos pasen el informe, ya no como abogado solo, sino yo me intento poner en la piel lo que sería un investigador, un abogado, un policía judicial o un juez. Bien, cuando yo me pongo a investigar esto, lo que yo he leído y lo que he visto es que a un policía judicial o a un juez le puede llamar la atención que haya unos pagos altos, porque estamos hablando de cantidades importantes.
1,4 millones de euros en un periodo de tres años. Es lo que dice la información, aunque también dice la información que estos pagos se vienen realizando desde la época de Gaspar.
Habría que ver si ese 1.300.000 es total de la época de Gaspar o es en los tres años.
No, la información dice que esos 1,4 corresponden a esos tres años, entre 16 y 18.
Es mucho dinero. Entonces yo soy policía judicial o soy juez y lo que quiero es intentar aclarar ese dinero, que es importante, por qué y en qué concepto. Cuando intento ver el por qué y en qué concepto, pues aparte de lo que yo puedo investigar, lo que he visto es que se ha tomado de declaración a Enríquez Negreira. Y lo que ha salido publicado, o sea, no lo digo yo ni lo decimos nosotros, sino que nos estamos refiriendo ahora, es que han salido publicados. Lo que ha salido publicado es que se afirma que son, por parte de Enríquez Negreira, él habla con una frase que dice que es para asegurar, porque el Fútbol Club Barcelona quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, que todo fuera neutral. Claro, a mí esta frase me sugiere dos cosas. Una.
Yo lo que he entendido de la información es que esos pagos a Enríquez Negreira era en materia de asesoramiento sobre el tema arbitral.
Sí, pero yo me voy a la declaración. Y la declaración, lo que sale publicado es esta frase. Entonces, aparte de que tú asesores arbitral en ámbito arbitral, ¿ese asesoramiento en qué consiste? Se dice, consiste en informar a los jugadores, por ejemplo, pues si un árbitro es más dialogante, si es menos dialogante, si es, entre comillas, más tarjetero, si es menos, todo esto, que sí que existe. En el mundo del fútbol esto es real, existe, no es algo que sea absolutamente inventado.
Se hace.
Ahora, ¿qué es lo que llama la atención a un investigador o a un juez? A un investigador o a un juez le llama la atención que, por ejemplo, no hay un solo documento de estos informes. Esto puede ser normal, porque es verdad que los clubes dicen, no, esto se hace de manera verbal, se informa al club, se informa a los jugadores. Ahora, yo soy policía y yo lo que pienso es, cualquier empresa, cualquier abogado de una empresa, lo que suele aconsejar al cliente es, todo esto que tú haces, todos estos informes, aunque sea en un email, documéntalo de cara a que si no te pagan, si hay algún problema de cobro, tú puedas tener justificado el trabajo. Esto es cómo piensa, repito, un policía, cómo piensa un juez. Es cierto que en el mundo del fútbol esto se hace de manera...
En el Barça, perdona, Jacinto, en el comunicado del Barça sí que se habla de informes técnicos, de vídeos, o sea que...
Correcto. A partir de aquí, ¿qué es lo que habrá que investigar y lo que determinará que un juez lo vea esto más extraño o menos extraño. De acuerdo, lo que tendrá que hacer es decir, vamos a ver, según el Fútbol Club Barcelona, aquí hay dos tipos de informes. Uno, una especie de scouting de jugadores juveniles por toda España.
Sí.
Y dos, en los informes arbitrales. Bueno, yo soy policía o juez y ¿qué pido? Oiga, señor Enrique Negreira, en su empresa, ¿ustedes tienen un experto en scouting de jugadores juveniles? Sí, muy bien. ¿Ustedes han hecho informes para otros clubes o para otras entidades sobre scouting de jugadores juveniles? Sí, apórtenlos. Dos, ¿usted hace informes sobre en materia arbitral? Bueno, aquí hay un elemento que a un policía o un juez le puede chocar, y es que el señor Enrique Negreira en ese momento es vicepresidente, en activo.
Claro, es que ese es el tema. Yo lo que me gustaría más que el procedimiento, que me dijerais qué os parece que el Barça durante años...
Yo soy abogado, yo tengo que ser muy estricto con el procedimiento. Entonces, luego ya te doy impresiones, pero yo de momento hago el procedimiento. Pero yo digo, un juez o un policía, lo que le puede chocar también es esto. Es como un señor en activo que es vicepresidente del comité, hace estos informes. Muy bien. Oiga, verbalmente, dígame cuántos informes ha hecho. ¿De quién? No solo me diga, he hecho informes. Dígame qué informe, de quién, cuántos, por qué.
Que los presente allí, físicamente.
Y ya, esto te llevará a deducir si el pago, la cantidad abonada, se ajusta al trabajo realizado.
Ya.
O si estamos sospechando de otros elementos. Pues esto, ¿cómo se deduce, cómo no? ¿Cómo se ve si es todo correcto, cómo no? Se ve así. O sea, tú le vas a pedir a esa empresa decir, oiga, esto. Otra cosa es que al final un juez le pueda preguntar a Enrique Negreira, oiga, ¿cómo usted, siendo vicepresidente del comité nativo, hace estas cosas?
Clar. És que aquest és el tema, Tomàs, és el que jo deia abans, vull dir, si tu necessites assessorament arbitral, em sembla molt bé, però no el pots buscar amb algú que forma part del comitè tècnic d'àrbitres. Això em sembla que és de calaix, no?
Sí, home, perquè a més, ja em diràs que forma part del xou del futbol, pues ja estem dient de que en esas èpoques el Barça, los rivales del Barça sufrieron 28 expulsiones por 3 el Barça, si al Barça li va dir una temporada que no li van pitar un penal a favor, en contra, vull dir, en tot l'any...
Alimentes tot tipus de teoria.
Clar, a mi em sembla una gran collonada. O sigui, vull dir que, escolta, que el vicepresident dels àrbitres faci això, el senyor Enrique Negreira...
Ni Enrique Negreira es pot prestar, ni el Barça ha d'anar-lo a buscar.
Però, escolta, és que això, per part dels dos, que van quatre presidents del Barça involucrant-se amb això, i el senyor Enrique Negreira, és el que en castellà es diu, i una gran definició, que són unos desahogados. Perquè, clar, tot això de pe a dir, oiga, manipulació en la federació. Bueno, és que com ho atures, això? És increïble, perquè, escolta, per saber que si hi ha un àrbitre que és més dialogant, si és més targetero, o si és hincha del Betis en sus ratos libres, no crec que tinguis cara al vicepresident de la cosa, no?
Molt bé.
És un merder molt gros i que no li fa cap bé al futbol. I que no entenc, perquè un moment determinat pots pensar que les èpoques del Joan, aquelles èpoques que era tot una... Però van passar els presidents i segueixen el mateix fins a l'any 18.
Fins a l'any 18, sí.
No és presentable, no?
Molt bé. Anem a una pinzellada del que espereu del partit de demà, del Barça United, i amb això ho deixarem, que hem de fer més coses. Jacinto, ¿cómo lo ves lo de mañana?
Bueno, s'ha dicho por todos lados que ahora, en este preciso instante, tanto Barça como United podrían estar perfectamente compitiendo en Champions a más nivel que algunos de los que están ahora. A partir de aquí, pues es una eliminatoria muy dura. Entonces, el United llega en muy buen momento y llega con un jugador por encima de todos, que es Rashford.
Sí.
Yo creo que va a condicionar un poquito la posición de Rashford, un poco como va también a plantearlo Xavi. O sea, y si Rashford juega como delantero centro, va a determinar que jueguen igual y con la misma alineación que han jugado hasta ahora. Si Rashford juega por izquierda, yo creo que Xavi va a poner a Araujo un poco como si fuera Vinicius, marcándole por ahí, porque es para, yo creo que va a condicionar mucho ese tema. Tiene otros elementos importantísimos, el United, que también es cierto. Lo que pasa es que también ahora el hecho de que no sea como otros años, ya cambió, que los goles fuera van dobles y todo esto, también hace que los planteamientos de los partidos puedan ser más atractivos. Por ejemplo, ayer el Bayern con el Paris Saint-Germain, yo creo que el Bayern no se habría atrevido a salir tan fuerte, tan abierto, tan presionando campo contrario fuera de casa con el anterior sistema. Le daba bastante igual si le metía uno el Paris Saint-Germain, si él marcaba. Entonces yo creo que aquí también esto hace que se pueda ver un partido más atractivo.
Molt bé, Tomàs, ¿cómo ves lo de demà?
No, hombre, gran partido, hombre. Ya lo creo. pues, dos que falten de la Champions, el Barça que fa 3 anys que no el veiem una fase de Champions bona, i aquests altres tampoc sé. Són dos, són molt, molt semblants, no? Són dos equips grans vinguts a menys que tracten de tornar a la primera línia, no? I és un gran partit de... Home, si això li afegeixes a l'Arsenal, li afegeixes tot el que queda per jugar, els que va ser primers de grup, però és que el Manchester va quedar a darrere de la Real, em sembla, el grup. I per això té que jugar aquesta eliminatòria prèvia, no? Home, en principi ha de ser un partit molt bo, i penso que el que diu el Xavi no va desencaminat, que això pues, té que pintar decisió al telèfon.
Molt bé. Veurem. Tomàs, Jacinto, moltes gràcies. Venga, als dos, eh? Una abraçada forta. Ciao.
Arriba Europa, i el Barça vol jugar a la final de Budapest. Partiràs a la vista amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça, Manchester United.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
Esports. Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:45 de la tarda, un apunt també de l'Espanyol, Gil, que ja pensa en aquesta final, en aquest partit vital que té diumenge al Camp de l'Elx.
Sí, en un dia on competició, tal i com es preveia, ha sancionat Cabrera amb un partit per la doble groga davant la Reial Societat, i hem de veure ara com evolucionen Calero i César Montes, perquè caldrà veure quina és la parella de centrals al Martínez Valero en aquest partit contra l'Elx, també tenint en compte l'opció de Simo i de Sergi Gómez. Hem mirat una mica la història, Batllori, molt ràpidament. Hem buscat què ha passat quan l'Espanyol ha estat en una situació similar a aquesta, en una jornada 21 de Lliga. 4 casos semblants. Temporada 12-13. Jornada 21, Espanyol 15 amb 22 punts. Es va salvar amb 44. Van entrenar Pochettino, Longhi i Aguirre. Temporada 15-16. 13, 22 punts. Es va salvar amb 43. Va començar Sergio González, va acabar Galca a la banqueta. Temporada 17-18, jornada 21, 14, 24 punts. Va arribar als 49. És la temporada on Gallego substitueix a Quique Flores. I un cas curiós, temporada 18-19. A la jornada 21, l'Espanyol era 15 amb 24 punts. Va acabar 7è i anant a Europa. En aquella temporada no va haver-hi canvi a la banqueta. Va començar i va acabar Francesc Ferrer, Sicília, Rubi.
A veure què passa en aquesta ocasió. També un apunt del Girona, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que toca jugar contra l'Almeria, la mala imatge del dia del Cádiz.
Precisament, l'Almeria de Rubi. Partit divendres a les 9 de la nit a Montilivi. L'equip almerienc és 15è, només 2 punts per sobre de la zona de descens i només 2 menys que el Girona. Un equip que encara no ha aconseguit guanyar fora de casa aquesta temporada. Com bé deies, l'objectiu és recuperar la bona imatge del dia contra el València. Michel haurà de suplir la baixa per sanció de Miguel Gutiérrez al lateral esquerre, i tot apunta que l'escollit serà Javi Hernández, el jugador cedit pel Leganés. Valeri serà baixa amb quasi total seguretat. Demà roda de premsa de Michel a 12:45. Un Girona que segueix abonat els dilluns. Avui hem conegut l'horari d'un partit a Montilivi, la visita de l'Atleti de Madrid, que serà dilluns 13 de març a les 9 de la nit.
Avui tenim la final de la Copa Catalunya, 9:45, Andorra-Badalona Futur, al municipal de Badalona, i tenim, Sílvia, la selecció espanyola femenina a Austràlia per jugar Copa de les Nacions.
La pròxima matinada debuta contra Jamaica a les 6:10, hora nostra, amb la novetat a la convocatòria de Jennifer Hermoso i sense les 15 rebels, sí amb les blaugranes Salma Parayuelo i Laia Codina. Jorge Vilda és protagonista a la prèvia perquè ha comès un error important. Ha dit que el principal perill de Jamaica és Bunny Shaw i la golejadora de la Premier és baixa per motius personals per aquesta competició. Un Jorge Vilda que també s'ha mostrat molest per les preguntes que li ha fet la premsa australiana sobre les 15 rebels. No ho hem pogut escoltar perquè la federació només ha distribuït aquestes declaracions del seleccionador espanyol.
La verdad es que mejor de lo esperado. Han entrenado muy bien, el equipo estaba con muy buena actitud. Ayer ya la activación que hicimos por la noche se vio. Hoy hemos tenido que adaptarnos al terreno de juego y las jugadoras han entrenado muy bien.
Una competició que serveix de preparació pel Mundial, que també es celebra Austràlia i Nova Zelanda a partir del 20 de juliol. Espanya també jugarà contra Austràlia diumenge i contra la República Txeca dimecres.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Fins aquí al futbol, de seguida bàsquet, Esports Cope, de seguida estem al Pavelló Olímpic de Badalona, on demà arrenca la Copa del Rei.
Chan, 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 chan.
Este miércoles en Cope.
partidazo, programa de radio, buena compañía.
Tiempo de juego. Desde las 8:30 jugamos el partido de Liga. Real Madrid-Elche.
Yo creo que es penalti.
Y además, la Champions.
Bacala.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Oye, tu peinado de hoy mucho mejor, ¿eh?
Yo no tengo peinado.
De hecho, no tiene peine.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo no paro por casa. Y aunque vivo en un piso, se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Doncs això, que demà arrenca Badalona la Copa del Rei, la penya, l'anfitrió, té el seu partit de quarts divendres contra Baskonia. Estem sobre el parquet de l'Olímpic, on demà arrenca la competició amb l'Albert Díez. Alberto, hola, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Què? Quin ambient es respira a l'Olímpic?
Bon ambient, bon ambient. A més, et diria que s'ha posat el tratge de grans ocasions, l'Olímpic de Badalona. Hi ha un rentat de cara important, hi ha aquell punt, dic, a nivell de club, també d'equip, i jo crec que a nivell de ciutat, que 39 anys després torna la Copa del Rei a Badalona, és el conjunt anfitrió, té per mi una de les eliminatòries, no sé si més obertes, però com a mínim més atractives. Jo crec que sí que és una de les més obertes. A més, la penya ve de recuperar a tots els efectius, que malauradament durant tota la temporada no ha pogut ser així. Sí que jo crec que hi ha optimisme, il·lusió, però aquesta és la meva visió. Jo crec que millor que t'ho expliqui el coach, l'entrenador de la penya, que ja està a la sintonia d'Esports Copé. Carles Durant, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, com esteu? Vinga.
Bé, estem bé. Amb ganes de començar i sobretot, bueno, ho has comentat bé, no? La il·lusió de no només que es faci a Badalona, sinó jugar a casa nostra, no? Jo crec que el nostre camp és especial, cap a positiu, i per tant, doncs, tenim moltes ganes que arribi al partit.
Aquí està Carles Durant, Batllori, esperant les teves preguntes.
Bona tarda, Carles, què tal?
Bona tarda, tot bé.
Tot bé? Hi ha papallones a la panxa o què? Hi ha nervis o hi ha tranquil·litat, Carles?
No, més que nervis és, bueno, que comenci ja. No, també s'ha de dir que no volia jugar el primer partit, perquè l'any passat vam jugar el primer partit i no perquè vam guanyar o perdre, sinó perquè és molt fred, jo crec, que el primer partit dels quatre de quart de final, i crec que el divendres l'últim partit serà espectacular i per sort doncs el podem jugar nosaltres.
Escolta, el fet de jugar a casa, com afecta a nivell esportiu? Perquè per una banda està claríssim que és una motivació jugar davant de la teva gent, però també potser afegeix un punt de pressió per allò de que sembla que estiguis obligat a fer-ho bé, no?
No, mira, m'ha afectat que no he pogut entrenar al nostre camp amb normalitat. Yeah. Vull dir, tots els equips han pogut entrenar amb normalitat i nosaltres no. Això és l'únic que m'ha perjudicat. No, no crec que tinguem que tenir cap pressió ni cap... Jo crec que la pressió, i ho dic amb carinyo, l'ha de tenir el Barça del Madrid, que són els dos favorits. Nosaltres tenim molta il·lusió i nosaltres el que hem de fer, o crec que hem d'intentar, és jugar el nostre millor bàsquet. Però jo crec que la pressió seria un error, sobretot perquè, insisteixo, crec que a tres partits el Barça i el Madrid són els dos equips, i ho estan demostrant a la Lliga regular, que tenen més capacitat i més regularitat.
Escolta, ja que cites a Barça i Madrid, el fet que vagin per l'altra part del quadre, és evident, Carles, que augmenta les opcions d'intentar colar-se a la final, no?
Segurament, però tot passa per començar guanyant a Baskonia. El que més és parlar per parlar. El quadre no l'he fet jo. Per tant, ha sigut un sorteig. Però sí que és cert, i jo sóc claríssim, jo no volia ni a Barça ni a Madrid en el primer partit. Això no vol dir que el Baskonia sigui fa tot el contrari, però per poder arribar a aquesta petita equació, tot passa per guanyar Baskonia i aquest és el nostre gran objectiu.
Parlem de Baskonia. Et deia abans, a la presentació, explicava jo que, com a mínim per mi, és una de les eliminatòries més obertes. No? Heu jugat contra Baskonia aquesta temporada, sabem que la Copa és un torneig curt, que potser els precedents, independentment de quan s'hagin produït i de com es van produir, que va ser un partidàs que al final es va cantar per part del conjunt vitorià, tenen poc a veure, però la veus tan oberta, aquesta eliminatòria? És a dir, és un cara i creu, com molts pensem?
Jo crec que està al 50%, no? Jo crec que han demostrat, o estan demostrant, que és un equip molt competitiu, un equip que juga molt alegre, un equip que està competint molt bé en dues competicions extraordinàries, com és la CB i l'Eurolliga, però també crec que nosaltres som un equip que els podem guanyar. No els vam guanyar, és veritat, però crec que som un equip que té armes i té recursos per guanyar el millor Baskonia, però sí que és cert que nosaltres haurem de fer molt bé les coses perquè és un equip que, a més, no es deixa mai. I, per tant, bueno, el millor caràcter de Baskonia l'haurem de marcar amb el nostre millor joc.
I després, t'has apuntat alguna cosa, però què li demanes a l'equip tenint present que la Copa es fa a Badalona? Fa 39 anys jo en tenia 5, crec que el Carles en tenia 8, més o menys. Tenint present el que està fent l'equip aquesta temporada, que juga a casa, aquest punt de pressió també pel conjunt anfitrió i després la maledicció de l'anfitrió, no? Amb tot això, tu què li demanes d'inici a l'equip?
Jo sobretot el que els he demanat és il·lusió, no? I valentia. I el divendres nosaltres hem de sortir aquí a per totes. Després tindrem amb més encert, ens equivocarem, però no hem d'anar amb cap tipus de fre, no? O ens hem de volcar 40 minuts, espero que siguin 40 minuts, per guanyar el rival que ens ha tocat, que és Baskonia. El que més, no hem de pensar i, per tant, donar tota la nostra energia en aquestes dues hores.
Perfecte.
Llori, doncs, què més?
Doncs res més, que estem molt expectants del que passi a partir de demà a l'Olímpic de Badalona i que estarem molt pendents de tot. Carles, gràcies per atendre'ns i molta sort, eh?
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, Albert, alguna cosa més per rematar des de Badalona?
Re, explicar que avui ja aterren gairebé tots els equips aquí a Badalona, que com et deia, el rentat de cara és important no només a l'Olímpic, sinó a Llafià, per exemple, que es farà la minicopa, que és un aparador magnífic de cara a les futures estrelles d'aquí pocs o molts anys. Veurem quins arriben, perquè és categoria infantil, i també dir que si alguna cosa té la Copa i la Copa del Rei de bàsquet és que hi ha aquesta barreja fantàstica d'aficions que és difícil veure en un altre esport, en una altra disciplina. I vaja, explicar que tots els partits, és cert que el dijous tenim Europa League i ho barregem, futbol i bàsquet, bàsquet i futbol, però que tots els partits els expliquem al Tiempo de Juego aquí a la COPE.
Perfecte, doncs demà comença la competició. Albert, gràcies, que vagi molt bé.
Vallori, abraçada, que vagi molt bé.
Acabarem amb un apunt d'handbol, que avui tenim Champions, Celia-Barça, 7:15, amb el Barça ja classificat pels quarts de final de la competició. Parla del rival al blaugrana, Ludovic Fàbregas.
Es un equipo bastante joven, con jugadores que están jugando muy bien esta temporada, sobre todo el central Alex Black. Es un equipo que a veces pues arriesga un poco, sobre todo en el contraataque, y nosotros tendremos que replegar muy bien y defender lo mejor posible para intentar ganar. La intención del equipo es seguir sumando puntos e intentar acabar primero de grupo, que es el objetivo. Estando aquí en el Barça sabemos que la exigencia es muy alta y queremos ganar el próximo partido para intentar acabar primero.
¡Hail, superstar!
Pues será un gran partidazo el Barça United, pero hi haurà gent que se'l perdrà. Els belgues. La televisió belga, que té els drets de l'Europa League, és la televisió pública. I a l'hora del Barça United programa un interessantíssim Lagantois-Karabakh de Conference League. La gent, evidentment, s'ha queixat i la resposta de la televisió belga, del ente público belga, és que aquest partit, Lagantois-Karabakh, forma parte de la lista d'eventos de major interès i, com a tal, ha de ser transmès per un canal gratuït. Això sí, consolarà els seguidors amb un llarg resumen. No el partit repetit, no. Un llarg resumen del Barça United. En fi, última hora, Batllori.
Última hora.
El porter brasiler Rangel Luan deixarà l'embol Granollers a final de temporada. Osasuna recupera Aymar Oroz per jugar contra el Madrid. Onésimo l'han fet fora de la banqueta del Atlético Baleares després de 5 jornades sense guanyar i avui han presentat el nou Mercedes W14 per lluitar pel Mundial de Fórmula 1, això de los autos locos que explica el Carlos Miquel.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, Esports COPE, i estem pendents de tot. Que vagi bé.